Tot costa.
Neskens, Pichi Alonso, Pizzi Macanudo, Sergi Roberto... Avui és una nit per deixar-se anar, per no tocar gaire, per no dir gens de peus a terra. Qui serà el pròxim heroi del Santoral Blaugrana?
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimarts, 3 de març de 2026, un dia dolç especialment pels graciencs, dia de Sant Medir, que esperem que acabi sent encara més dolç per tot el barcelonisme. Avui és nit, si Déu vol, de remuntada. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que en aquesta nit de remuntada estem ja pendents de l'11 de Hansi Flick per mirar de capgirar aquest 4-0 de l'anada de semifinals de Copa davant l'Atlètic de Madrid. La prèvia ve marcada per una pregunta, i no és si el Barça remuntarà o no, sinó qui són Tom Ford i Smith.
Quan remuntarà?
No, qui són Tom Ford i Smith? Després en Tirem Cerez, el president de l'Atleti de Madrid, preguntat pel perill de la Min, ha dit que ells tenen Julián, Tom Ford i Smith. I bé, hi ha teories per tot. Després li preguntarem al David Sánchez, li podem preguntar que per Smith n'hi ha menys. Per Tom Ford n'hi ha alguna. Bé, jo crec que el president de l'Atleti de Madrid estava vacil·lant els periodistes. Tom Ford seria, potser, no? Ell que és del món del cinema.
Jo crec que Tom Ford era Charlotte, clarament.
Bé, sí, aquesta és la teoria, pensant que s'ha equivocat, però jo vull pensar que no s'ha equivocat, que sinó que estava vacil·lant. Bé, en tot cas, el dia en què hem sabut que el Barça ha incrementat en 81 milions i mig d'euros la seva capacitat de despesa en la plantilla, arriba fins als 432,8, segons ha informat la Lliga, després del tancament del mercat d'hivern. El Madrid continua sent l'equip que més pot gastar amb 761 milions d'euros. Després ja arribarà el tema del fair play, de si el Barça el compleix o no el compleix i pot anar a l'1-1. En tot cas, bon senyal que el Barça incrementa la seva capacitat de massa salarial.
Poc a poc i bona lletra, però el valor de la plantilla, el valor salarial de la plantilla del Barça encara és superior al que li concedeix la Lliga. Per tant, el Barça està, a dia d'avui, encara clarament excedit.
Precisament, parlàvem del Madrid, que continua sent l'equip que més pot gastar i potser ho ha de fer en un davanter, perquè el davanter brasiler Rodrigo es perd el que queda de temporada i l'inici de la vinent per un trencament del lligament encreuat anterior i del menisc extern del genoll dret. Rodrigo es va lesionar ahir en la derrota del Madrid a casa davant el Getafe per 0-1, una derrota que els deixa 4 punts per darrere del Barça a la Lliga i en la qual es van repetir els crits de Florentino dimissió a la graderia. El més greu, però, no va ser la derrota, sinó la vermella, que es van passar l'àrbitre primer i molt més difícil d'entendre al VAR després per un cop de genoll de Rüdiger a Diego Rico.
Avui no és dijous, però ens ha semblat obligat convocar el boig de la Castellana, el David Sánchez, per analitzar tot aquest sagramental que està passant al voltant del Madrid i fins i tot del seu entrenador, d'Álvaro Arbeloa, que ja té molt pitjors números dels que tenia Xavi Alonso.
Encara en futbol, aquesta hora a Castelló, la selecció espanyola femenina rep a Islàndia en la primera jornada de la fase de classificació pel Mundial 2027. A l'11 titular hi ha 5 del Barça, Ona Batlle, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Vicky López i Patri Jarro. També és titular Laia Codina. Feia temps que no hi havia tan poques jugadores del Barça a l'11 inicial d'Espanya, però és que hi ha moltes de lesionades i per d'altres motius, com és el cas d'Irene Paredes, que s'ha absentat també d'aquesta convocatòria perquè ha estat mare recentment, però tampoc hi he és Mapi León lesionada, a més de la lesió ja asseguda d'Aitana Bonmatí.
I si estiguessin sanes, tampoc ens importaria que no estiguessin jugant a aquest partit.
No, a nosaltres no tant, a elles potser sí.
Això potser sí.
En handbol, el Granollers visita 8:45 al Porto, partit que podreu veure per Esport 3 a la tercera jornada de la Main Round de la Lliga Europea. Els vallesans han de guanyar per no dependre de tercers i mantenir opcions de passar les eliminatòries. En bàsquet, l'Uni Girona sabrà avui el seu rival als quarts de final de la final a 6 de l'Eurolliga. Serà el guanyador del partit del play-in de quarts entre el Venècia i l'Esquio. Es juga a partir de 8:15 de la tarda. Per tant, mira, avui durant la TDT ja se sabrà quin és el rival de l'Uni Girona. I a la Champions masculina de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta juga a la piscina del Brescia italià, primer partit de la segona fase, a 8:15 del vespre. Carlos Sainz ja té nou copilot i és català també. Després de trencar amb Lucas Cruz, ara recluta Dani Oliveras pel Rally de Portugal, segona cita de la temporada del Mundial de Raids. I acabo amb hoquei patins. La Confederació Europea de Patinatge ha anunciat que les fases finals de la Lliga de Campions masculina i femenina seran a Coimbra, a Portugal, entre el 6 i el 10 de maig. Serà el primer cop que coincideixen la Final 8 masculina i la Final 4 femenina.
A part del lloc físic, també en dates, eh? Però això no
dedueixo que sí, però no t'ho puc assegurar al 100%.
Ja ho investigarem. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts de remuntada, que té una pregunta que va de remuntades.
Doncs sí, amb quina us quedeu? La de Pizzi o la del PSG? O el que és el mateix, amb quina remuntada vau vibrar, vau gaudir més, teniu el moment més marcat? La de Pizzi contra l'Atleti de Madrid o la de Sergi Roberto contra el PSG, per posar els dos noms. Pizzi Macanudo o PSG? Podeu votar l'enquesta que ja tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Avui en versió de butxaca, en versió sobretot taloners de la TDT, d'una TDT que esperem que sigui històrica, la del Barça Atlètic de Madrid. Fins les 8, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook @totcosta i deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient 607 0709 28. 607-07-09-28.
7:07. De seguida marxarem cap al Camp Nou, però abans és imperatiu, com fem cada dia, recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Sergio Busquets, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Somreies quan escoltaves la narració del Puyal, la Sandra Sarmiento, el Ricard Torquemada, aquell 13 de setembre de 2008. Aleshores eres el fill de Carlos Busquets i ara m'imagino que al Carlos li diuen que és el pare de Busquets. És així? Això funciona així? O...
Sí, ara sí. Inclús ell al principi em feia bromes, no? Com que ell tenia millor palmarès que jo, però li va durar poc.
Ja fa un quant temps que no és així.
Tot costa una dècada.
Sergio Busquets, participant, per exemple, en la remuntada del 6-1 al PSG i que ara ja té una edat i està feliçment retirat, però jo crec que no ens aniria gens malament en un partit de nervis, de cert com el d'aquesta nit. Va, no perdem més temps, cap al Camp Nou falta gent.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Queden 25 segons, guanyem 5-1. Neymar des de l'exterior canvia de peu, intenta una penjada suau. Ei, el rematada i gol! Això és un miracle i Déu és culer. Això és incomprensible. És un somni. El Barça ha marcat el 6è, al minut 49 amb 50 segons de la segona part. Increïble, inimaginable, inexplicable. No tinc paraules mai a la meva vida. Com podia imaginar una cosa així? El Barça ha marcat el 6è. El Barça ha eliminat el PSG. El Barça no ha caigut com un campió. El El Barça ha guanyat com un campió. Quina nit la d'avui, la d'aquest dimecres 8 de març. Quina nit pel barcelonisme.
Vinja Guardiola de lluny, s'altre un munt de jugadors, toca Belardo, ha sabat el porter, ha matat, gol, 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 Pizzi, 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 che, qué bueno que viniste, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, son macanudo, Pizzi, 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 Pizzi viejo, Pizzi, son macanudo, Pizzi, 37 a la segona, el camp s'ensorra, el camp s'ensorra, 37 a la segona, el porter ha salvat com ha pogut, i Pizzi ha aconseguit marcar el cinquè gol, al minut 37 a la segona part, Pizzi ha marcat el cinquè, Barcelona 5, Atlètic de Madrid 4.
Yo creo que todo es posible y sortirem amb tot.
Crec que l'equip ha estat molt bé i estic segur que podem remuntar.
We want to make the impossible possible, the impossible possible, the impossible possible, 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 possible.
Fer possible l'impossible. L'ordre de Hansi Flick a la roda de premsa d'ahir, a la vigília d'aquest Barça Atlètic de Madrid que arrencarà al Camp Nou d'aquí a 1 hora i 49 minuts, amb un examen, amb un repte majúscul pel Barça. Aixecar el 4-0 de l'anada al Metropolitano si és que vol ser a la final de la Copa del Rei. A l'escenari dels fets, com sempre, Ricard Torquemada, Bernat Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Què?
Molt bé, no?
No baixis això, ara.
Molt bé, eh?
Que em baixes molt, això.
Molt bé, molt bé. Jo crec que ara, podeu parlar de bàsquet. Jo deixaria aquí.
Has trobat un optimisme inesperat aquí al Tot Costa, eh, Ricard?
No, perquè avui s'ha de jugar, això s'ha de jugar. S'ha de jugar i és el moment. I tu saps la gent que ha escoltat això com està ara? O sigui, ara el que passa és el problema és que el partit tardarà 1 hora i 3 quarts en començar i aleshores això baixa l'efecte i a les 9 ja no sé on serem, però sí, molt bé, molt, home, molt especial veure tot això. Ara bé, pregunto, què vivíem a la prèvia d'aquells dos dies?
Avui, jo, sincerament, la de l'Atlètic de Madrid no me'n recordo.
Bé, és que la de l'Atlètic de Madrid l'hauríem de trobar al descans.
Clar, sí, jo recordo el 0-3 del descans i pensar, vaja, veure que hi havia gent que fotia el camp a casa i pensar que potser no estava mal vist.
Bé, estàvem més pendents de què passaria amb el president Núñez, perquè hi havia una esbroncada cap a la llotja, que no pas pel resultat. Vull dir que ja allò era absolutament fora del previsible. I el dia del PSG, doncs cadascú hauria de tenir el seu pensament. Però una mica en aquesta línia, avui és el mateix. Avui, tot el que no sigui que el futbol ens prepari un guió absolutament boig i racional, i tot el que sigui des del punt de vista racional és invàlid. O sigui, si el partit es juga per la via racional, el Barça quedarà eliminat. Si el Barça aconsegueix seduir el futbol i animar-lo a venir per la via irracional, tot és possible.
Però mira, avui pensava, i per exemple arribar al descans amb un 1-0... No és mal resultat, és a dir, mentre tu et mantinguis viu...
És el mínim, no?
Sí, home, sí, home, sí. Si arribes amb empat a 0... Si arribes amb empat a 0...
Amb un avantatge mínim.
Sí, tu arribes amb 1-0 al descans, tens, jo crec, 30 minuts per fer-ne un. Perquè a la que caigui el segon, l'ambient del Camp Nou farà que els jugadors de l'Atleti de Madrid els hi tremolin les cames. Ara, clar, has de fer que ells no marquin.
Potser has anat una mica lluny, no?
Però m'estic posant com en el pitjor dels escenaris. Òbviament, si en pots fer dos ja la primera part, ja ho tindràs més... Però en el
Tu veus el segon al minut 30, veus que en cauen dos més?
Jo veig que hi ha opcions, que en un segon la gent s'animarà, quedarà només un quart d'hora, els jugadors de l'Atlètic de Madrid pensaran ai, 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 allò típic de que agafen la pilota ja a la xarxa per començar a perdre temps.
A veure, la línia de la Sònia, jo que sóc un dels pocs abanderats de la remuntada, jo firmo un 3-0 al minut 90.
Clar, que amb el temps
sí,
afegit...
Clar, clar, jo ho entenc,
que només ens en falti un per l'afegit.
Sí, 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 serà sí. Millor de menys a més. Tot i això, tots aquests guions, a vegades no, resulta que...
Estem fent volar coloms per
intentar
rebaixar...
Però és que potser
expulsen
Musso al minut 10, amb 0-0. No sé què prefereixo.
Home, no
si
malament.
Expulsin el porter clar. Al minut 10, sí. Es quedin amb un menys. Bé, Musso, qualsevol jugador, o fer un gol al 45. És a dir, els camins són tan infinits que ara mateix seria difícil triar-lo. Però que el partit s'ha de jugar, sí, que el Barça l'ha d'embogir, també. Jo crec que tot el que vulgui ser el Barça molt ordenat, irracional, jo crec que avui és impossible. És que, aquest partit no va per la via ordinària.
Està molt callat el cap d'estats d'ànim del Tot Costa i la TDT.
No, estava respectant el torn de paraula. Estic molt d'acord amb vosaltres.
Però avui
deixeu-me
és un
dir...
dia per estats d'ànim. Ara parlem
sí,
de futbol.
Sí, sí.
Però...
Ara parlem de l'estat d'ànim, sí. Jo crec que l'estat d'ànim... M'agrada perquè l'estat d'ànim és d'il·lusió, i no és de necessitat o desesperació. Jo,
correcte,
per exemple,
sí.
Recordo la famosa semifinal de Champions contra l'Inter de Milà, que el Barça va perdre 3-1 l'any 2010, que hi havia en joc arribar a la final del Bernabéu. La Champions es jugava a la final del Bernabéu.
Ho va dir Mourinho, allò es va convertir en una obsessió i ens va acabar jugant en contra.
I aquella sobreexcitació...
Que jo només era un 3-1.
Sí, però és igual.
Només
calia un 2-0. Es va viure des de l'urgència, des de la desesperació, des de la necessitat. Avui... Jo crec que entre que és la Copa i que si l'acabes perdent, descomptes un títol de Copa que segurament és el que sacrificaries a principi de temporada. Per tant, diríem, el dany col·lateral és relativament dolorós. I, per tant, la il·lusió per aconseguir una cosa que pràcticament sembla impossible fa que ho visquis amb aquesta tranquil·litat. És a dir, jo vaig intentar-ho, vaig a veure si tinc una nit boja, bonica, històrica, i si no ho aconsegueixo, doncs, escolta'm, demà començaré a pensar en tornar a guanyar el partit de Lliga i en la Champions que ens espera el Newcastle. Però la sensació aquesta és d'il·lusió. És a dir, jo la gent, per fer una mica de portaveu de l'estat d'ànim, me la trobo... Això, què? Va, intentem-ho, no? Va, potser sí. Però no, allò, que, amb la preocupació de què passa si no aconseguim el segon gol al minut 28. Bé, doncs sí, ja ho veurem. I amb tota aquesta altra lectura que fèieu sobre si el gol ha d'arribar aquest minut o l'altre, a mi amb tot això també hi ha un factor que m'agradaria tenir en compte, que és el rival, no? Jo crec que avui precisament és un rival... que és veritat que a vegades té un punt sorprenentment irregulars, però que, home, és dels perillosos, és dels que normalment és difícil...
Home, és un rival que ens en va fer 4 fa 3 setmanes, vull dir que no, és evident que no són dolents.
Si l'Atleti de Madrid és valent, com va ser a l'anada, es farà molt més difícil, perquè és costa pensar que no te'n marquin un, o fins i tot algun
no?
Més.
Sí.
Però també és veritat que Simeone...
El 4-1 al minut 90 també em serveix, vull dir que...
4-1 al 90, sí.
Sí, és un bon 3-0. I dir-te una cosa, Sònia...
Ja ho farem de qualsevol manera, no?
Dir-li una cosa a la Sònia amb tota la... amb tot l'efecte i bona fe del món, Des de fa ja una estona que he arribat aquí al voltant del Camp Nou, hi ha un ambient avui, perquè, clar, avui...
Avui hi ha grada d'animació, clar.
Hi ha grada d'animació...
Ara, avui hi haurà ambient.
No, és que avui hi haurà ambient. És que avui hi haurà ambient. Avui hi haurà l'ambient que necessitarà el partit.
Ja, però tu creus que avui hi haurà ambient perquè les 45.000 persones que entren a l'estadi tenen moltes ganes que hi hagi ambient? O seran aquests 750, que és que, clar, com que ells han vingut amb ganes, i aleshores... És a dir, avui és d'aquells dies precisament on està molt bé tenir una gran animació, però on menys cal.
S'ha de dir, Bernat, que el dia de la Lliga, el Barça Atlètic de Madrid de Lliga... no hi havia grada d'animació, i jo estic en el teu vaixell, però hi va haver, el Camp Nou va registrar un ambientàs. És a dir, jo crec que aquell partit, que el Barça, si no em falla la memòria, el va guanyar per 3-1,
sí.
En part el guanya gràcies a que a la segona part, quan el Barça estava fent figa, la gent s'hi posa, que és el que no està passant en els últims partits. Segurament una mica per això que diu la Sònia, que la gent...
És que avui no és
jo crec que quan trobes a faltar la grada d'animació... Exacte, és aquell dia el que va trobar a faltar.
Però tot i així... avui donarà un salt de qualitat pel que fa a l'ambient, la grada d'animació, perquè és que es nota ja des de una estona abans, vull dir, aquesta gent no para de cantar. Estaran situats per ser en un corna.
Ara de seguida amb la Laia repassarem com s'ha compost aquesta grada d'animació d'emergència. Sobre la qüestió futbolística, Ricard, si és que es pot fer tesi del que ha de passar avui, bé, jo crec que el que diu la Sònia té molt de sentit. Si l'Atlètic de Madrid és valent com ho va ser l'anada, el Barça encara ho tindrà més difícil, i en canvi, si l'Atlètic de Madrid ve a conservar el 4-0, per més que hi hagi molt de trànsit a l'àrea rival, ho tindrem una miqueta més a prop.
Sí, en principi sí, perquè clar, atacar un equip molt tancat al darrere, doncs encara que sigui només per una qüestió d'empenya, pot provocar que trepitgis més àrea, no? Però més que la valentia, també és el moment de la valentia, no? Jo no crec que l'Atlètic de Madrid estigui tancat al darrere tota l'estona, jo crec que intentarà pressionar a dalt per crear-li algun problema al Barça, d'intentar fer dues fases defensives, una primera, és a dir, no m'imagino que l'Atlètic de Madrid comenci jugant a l'últim terç del seu camp, sinó que intentarà pessigar, perquè també, com dieu vosaltres, sap que el Barça li pot fer mal si recupera pilotes lluny de l'àrea. No sé, és una incògnita saber què em trobaré de l'Atlètic de Madrid de Simeone, i també de saber quina capacitat tindrà el Barça per poder atacar bé, també, perquè d'aquí neix moltes de les possibilitats. Si troba amplitud bé a les dues bandes, no queda molt inclinat cap a la banda de Lamine Yamal, podria aprofitar la banda esquerra, espero que em Cancelo. És a dir, està molt pendent de les vigilàncies sobre Griezmann, que entenc que s'hagi tret aquesta conclusió des del partit d'anada. És a dir, si hi ha una cosa el Barça apaga l'Atlètic de Madrid, és si Griezmann no pot rebre mai en condicions, perquè ja pot córrer Giuliano i Lookman. Si no hi ha algú que els hi passi, no, ja poden córrer, però és que no els hi arribarà la pilota. O sigui, el que s'ha de tallar és l'aixeta. No em preocupa tant Giuliano ni Lookman. Em preocupa que quan l'Atlètic de Madrid recuperi hi hagi una vigilància tan pròxima a Griezmann. És a dir, el migcentre per mi del Barça s'ha de despreocupar gairebé del joc d'atac. O sigui, ha d'estar permanentment pendent de Griezmann en la recuperació de la segona jugada.
Migcentre avui Bernal.
Doncs si és Bernal. Jo faria jugar Casado.
Pregunto, si és el que t'imagines tu. Ara d'aquí 20
doncs
minuts...
Tinc el dubte aquest que ja vaig transmetre l'altre dia. Jo faria potser avui que fos Casado, i li diria Casado, preocupa't d'això. O sigui, que Griezmann no pugui aixecar el cap quan rei. Per què? Perquè és més explosiu, és més intens, més agressiu. Marc Bernal li costa encara aquest primer explosió, no? Per una qüestió física, és més alt, és un jugador més d'espais, una miqueta més grans. Però entenc que hi ha d'haver peces del Barça que han d'estar preocupades específicament en defensa. És a dir, jo avui trobaria dos especialistes per dues coses ben concretes de les transicions de l'Atlètic de Madrid, que gairebé en atac acompanyés i que tinguessin la pilota i la donessin a la primera línia de passada pròxima, que serien el jugador que li cobreix l'esquena a Cancelo i el migcentre pendent de Griezmann. Si Griezmann no rep, Giuliano no correrà i Lookman tampoc correran. Si quan Griezmann rep el migcentre li fa falta o no el deixa girar, li pren la pilota, el mossega permanentment, Griezmann tampoc és un jugador que estigui en un moment de forma com per barallar-se no en el cos a cos i en l'home a home. Ara, si li dones mig metre i ja t'ha d'aixecar el cap només i ha de posar la pilota, això li serà molt senzill. Per mi són les dues claus que el Barça ha de fer. Si fa això, jo crec que l'Atlètic quedarà bastant anul·lat per sortir, tindrà poca transició, quedarà més enfonsat i el Barça tindrà la primera part de la feina feta, la segona serà atacar bé.
El Ricard no sap quin Atlètic de Madrid ens espera avui. A l'anada va jugar gairebé amb quatre davanters, amb Lookman i amb Giuliano a les
bandes.
Sí,
jo crec que l'alineació serà similar, sí. Jo crec que potser Cardoso al mig en lloc de Marcos Llorente i Marcos Llorente lateral dret, I jo crec que els quatre de dalt seran els mateixos, Griezmann, Julián, Juliano i Lukman.
Escolto pirotècnia de fons de les vostres paraules.
Sí, la grada d'animació, segurament.
És que diria...
Ho sentiu dins de l'estadi o és que la Laia sé que estava per aquí?
Sentim dins de l'estadi, sentim...
És
que sentim cantar i explotar de coets.
Laia, ets a tu a qui et sentim, Laia?
Sí.
Pel meu micròfon també, eh?
Sí, també se sentia, eh? Doncs,
sí, perquè jo parlava amb un ambient bastant alt.
Bé, la Laia intentava explicar-nos que arribava o arriba en aquests moments l'autocar del Barça al Camp Nou i que ha estat rebut per un passadís de bengales que segurament les portaven els que avui formaran part d'aquesta grada d'animació. De seguida recuperem la comunicació amb la Laia. Abans deia que no sabem quin Atlètic de Madrid ens trobarem avui exactament, tot i que el Ricard ja m'imagino la alineació semblant a la de l'anada. El que jo crec que no té ni idea de qui no ens jugarà l'Atlètic de Madrid és el seu president Enrique Cerezo, que avui li han preguntat: escolti, el Barça té Lamine en un gran estat de forma.
Pues que tenemos a Julián Álvarez, que tenemos a Tom Ford, que tenemos a Smith, que tenemos a muchos.
Tom Ford.
I Smith.
Smith.
Però que Tom Ford...
Se'ls ha inventat ell, no?
Tom Ford, és Charlotte, sí, clarament.
Aquí està la meva lectura, és la que fa el Torquemada, que és que ha vacil·lat els periodistes, sí, allà a l'entrada.
Tom Ford és el seu referent cinematogràfic. Exacte, de John Ford, sí, de l'època de les pel·lícules.
Home, aquest senyor de cine en sap una mica, és productor Far West, cinematogràfic. Sí.
Bé, li ha sortit allà el Tom Ford i Smith. No sé si Will Smith, potser, no sé.
Bernat, tu tens alguna teoria al respecte o no?
No, perquè estava pensant si potser hi ha el Lukman, el confonia amb algun Smith, no ho sé. Si
el Lukman és el més nou que tenen i potser per aquí, sí, la confusió, però vaja, de, sí, Lukman a Smith és difícil.
Bueno, però són noms, sí, noms diguem, anglosaxons, no? Lukman, Smith, Jones...
doncs jo he mirat la plantilla de l'Atlètic de Madrid i fonèticament no hi ha ningú que es pugui assemblar a Smith. I després he pensat fins i tot que no fos algun futbolista, jo com que al mercat d'hivern han fitxat molts, que no hi hagués algun futbolista que hagués sonat i al final no el van fitxar, però...
Però Enrique Cerezo és molt conegut pel seu sentit de l'humor, és molt...
Sí, i tant.
No seria la primera vegada que vacil·les periodistes.
És conegut pel seu sentit de l'humor i també...
I també per equivocar-se amb els noms dels seus futbolistes, de tant en tant, però vaja, no fins a aquest punt d'inventar-se dos noms, vaja, no sé, vaja.
Tom Ford. Però Tom Ford té la vocalització de Charlotte, no?
Sí, aquesta més o menys l'hem assimilat. El que seria una putada és que no ens esperem Smith i n'aparegui un que ens faci un gol avui. Això sí que no està en el guió. En fi, d'aquí una estoneta...
Deixa'm que els hi faci una última pregunta respecte al que va passar ahir al Bernabéu, que això dona un coixí al Barça de 4 punts. No sé si us canvia la perspectiva respecte al desgast que ha de tenir el Barça aquesta nit, perquè recordo que crec que era el club que en parlàvem sobre si Pedri ha de jugar 60 minuts o millor, si la cosa no... no, o sigui, al descans ja veus que no remuntaràs guardar-te'l per la Lliga. No us ha variat, respecte al que va passar ahir al Bernabéu?
A mi no. A veure, no. Jo crec que en Pedri s'ha d'anar amb peus de plom i si surt d'una lesió com la que ha patit, doncs s'ha de seguir la pauta, perquè, a més, el partit que tens al cap de setmana és a Sant Mamés, és a dir, que el que ahir va passar amb el Madrid-Getafe ho pots perdre el cap de setmana que ve, per tant... No,
sí,
m'ha variat excessivament.
Sí, però ara tens aquest coixí de marge, diríem.
Sí, però és a dir, posar en risc la salut de Pedri em sembla un mal negoci. Perdi el Madrid, guanyi o empati.
Això no, però allò que dèiem dissabte d'escolta, si el descans veiem que no va bé al garatge, jo crec que ara et pots permetre estirar una mica més i si no ha de jugar Sant Mamés, doncs que no jugui, com deia la Sònia, perquè ara tens un mes 4, però vaja. Això són càlculs que haurà de fer Hansi Flick si ho consideres caient. A veure, crec que ara sí recuperem la Laia. Hola, Laia.
Hola.
Ara sí, ara alto i claro.
Sí, m'he allunyat de la zona que era just davant, al costat, quan arribava l'autobús del Barça, i clar, estava envoltat de moltíssims aficionats avui que rebien l'equip i les connexions llavors fallaven.
Molt bé. Abans de preguntar-te per la grada d'animació, deixa'm dir que ja tenim el Barça al vestidor i cada camí Vaja, veig la gent bastant relaxada. La Mini Condé s'ha aturat a fer-se fotografies. Bé, fins i tot els ha rebut el CAT perquè no falti ningú a l'intent de remuntada.
Aquestes fotografies són importants perquè és gent que paga diners, molts diners, per ser aquí i fer-se aquestes fotos.
Bé, què vols dir? Que si no es fan les fotos els hem de tornar als calés o com va això?
No, però que ja que paguen tants diners que com a mínim tinguin les fotografies, sí, no? Pobra gent.
Sí, sí. Molt bé. Grada d'animació. Ja hem vist... hem deduït amb el Bernat que aquesta rebuda amb bengales i tant d'ambient correspon majoritàriament als qui formaran part d'aquesta grada d'animació aquest vespre, eh?
Sí, en bona part sí, hi havia més gent que la gran animació que estarà formada aquesta nit a l'estadi, tot i que és cert que la crida l'han fet per xarxes i sempre en partits especials la fan, encara que no entressin. Avui és especial, retorna una part de la gran animació, aquesta versió reduïda, amb 750 aficionats formaran aquesta gran animació, que tots són membres dels quatre grups d'animació, que ja formaven la grada de Montjuïc, que els van fer fora. Doncs bé, d'aquests mateixos quatre grups d'animació han format aquesta nova grada d'animació que avui serà el Camp Nou, de 750 aficionats.
Però, Laia, no eren uns indesitjables que no podien entrar mai més al camp? Què és el
però
que ha canviat perquè puguin entrar?
Han restablert... Doncs perquè parlant s'entén la gent...
No, però
llavors
ara és l'Ajuntament,
han restablert converses...
Ara és l'Ajuntament el que no els deixa entrar, va dir la porta.
Sí,
ja,
no,
però això l'Ajuntament no diu ben bé això, tampoc.
No, però el cas és que ara
irònic,
ja les relacions... Sí, tot és irònic. Les relacions estan millorant, perquè estan en converses, i bé, encara no han trobat la solució al 100%, no s'han arreglat tots els problemes, però vaja, de moment, com a mínim, torna la gran animació amb aquest format que no la veurem a la zona on ja l'hem de veure sempre, que està darrere la porteria sud, allà encara no hi poden anar, però seran molt a prop, seran al córner entre gol sud i lateral, doncs tot aquell córner, que ara ja està delimitat amb molts membres auxiliars de seguretat envoltant aquesta zona, aquest córner...
Hi ha un membre doncs de seguretat allà, a cada esglaó de l'escala. Un per esglaó, eh? És a dir, és una barrera
un
humana
que hi haurà
impenetrable. Sí, sí, sí.
Sí, però nivell com si fossin afició rival.
Més seguretat. No,
ara mateix
no
exagero,
més,
sí. Sí, sí, sí.
És a dir, és...
No hi ha mampara, la mampara no hi és, com a l'afició rival.
Clar, jo no sé si aquests agents de seguretat privada, els stewards, es quedaran en aquesta posició tota l'estona, però és que és una fila que va des de dalt de tot de l'escala de la boca fins a baix, i és un membre per esglaó. La qual cosa, imagineu-vos, si hi ha, doncs, no sé, 25 esglaons o 30, doncs 30 agents...
Molt bé, doncs bé, veurem quin comportament té aquesta grada d'animació, que com deia el...
Home, ells venen amb moltes ganes d'animar. El seu material per animar també és reduït, perquè no poden tenir tot el que tenien, és a dir, tenen un megàfon només, que normalment tenen megafonia interna o algun aparell més, només un megàfon, però amb això tot i així confien que servirà, ja n'hi haurà prou. Dos bombos.
Bé, jo crec que...
Està bé. Crec que amb això, i amb la voluntat, i amb l'esperit amb què ve la gent cap aquí a l'estadi, avui serà això una bombonera.
Amb l'aforament actual del Camp Nou, amb dos bombos i un megàfon, jo crec que ja farem. A veure, Laia, amb tu ja havíem acabat, eh? Era...
Sí, no, només dic això, de moment és la prova pilot per aquest partit, que ho aniran parlant partit a partit, diríem, no és que a partir d'ara tots els partits ja faran aquesta gran animació fins que tinguin el permís per la grada definitiva, sinó que ho aniran parlant partit a partit, i la grada definitiva veurem, la formaran els grups d'animació i veurem si entraran alguns altres socis joves, com en principi s'havien plantejat, o finalment doncs es queden amb els grups d'animació, tot això s'ha d'acabar de confirmar.
Per cert, no hi ha previst ni cap mosaic ni cap tifo especial.
Sí.
Sí.
Ja d'entrada es reparteixen banderetes d'aquestes habituals als dies importants per tots els assistents, blaves i granes, i després hi haurà un gran tifo que ens comenten que ocuparà tota la graderia lateral, que anirà de baix cap a dalt, tapant tota la graderia.
Seria ideal posar-lo al gol nord, que no el tenim...
Bé, no, però es farà i es tornarà a baixar.
Clar, algú l'ha d'aixecar. Ah, tu vols dir que fos físic, ja,
sí,
que
s'hagués
desplegat
i ja ho tenim.
Estaria bé. Sí, sí, sí. Doncs
bé.
No.
Bé, doncs avui tota l'animació possible amb aquest aforament actual del Camp Nou, amb mini graderia d'animació, amb dos bombos, un megàfon, un tifo, banderoles... Vaja, si no remunten és perquè no en saben més. Laia, fins ara.
Fins ara.
Ricard, Bernat, una o l'altra, amb quina remuntada us quedeu? La de Pizzi o la del PSG?
Home, avui la de Pizzi. Avui la de Pizzi, sense cap mena de dubte.
Jo, com que soc molt vell, la de Pichi, que aquesta no l'heu posat, la del Göteborg.
Göteborg, 86.
Molt bé.
Sí, sí. Aquests vells, sí.
Sí, sí. I si no, la del Macanudo, perquè va ser...
És que el Bernat ha fet un llibre als anys 80 i està, es va quedar enamorat dels anys 80.
Qui no recorda la... Avui, fins i tot, he anat a buscar la remuntada de l'Anderlecht per acabar d'ambientar-me.
Subiria.
Sí, sí, Neskens i Krankel, i vaja...
Krankel fa un golaç, eh?
Sí, sí. Jo crec que sense golaç, però fa un
golaç. Aquesta la recordeu, no?
No, no, no. Però l'he anat a buscar per tenir-les totes, per quan hagi de glossar demà la remuntada...
Ah, ja tens preparada l'editorial de demà,
eh? Demà ja està escrita, rebreu els descreguts.
Hi haurà com el precandidat Botifarra?
Ah, sí, pels mestretites, que no heu cregut en la remuntada. Ricard, Bernat, gràcies, bona transmi.
Adeu.
Adeu.
Aquesta pregunta que traslladàvem al Ricard i al Bernat, amb quina remuntada us quedeu, la de Pizzi o la del PSG? Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb quina remuntada es queda la nostra audiència?
Doncs mira, la majoria de gent que ha votat a l'enquesta es queda amb la del PSG, un 66%, un 34% es queda amb la de Pizzi i Macanudo. En canvi, les respostes que tenim, la majoria són de gent que es queda amb la de Pizzi, que no és la més votada. La Núria no, eh? La Núria diu, jo em quedo amb la del PSG, però la del 78 és la millor. El Lluís Penyassegat diu, han estat tantes, Kaiserslautern, Benfica, Göteborg, però la del PSG va ser brutal. I amb aquesta em quedo per no poder triar totes i haver de triar-ne només una, encara que no ens va portar tan lluny com la de Kaiserslautern a Wembley. El Jordi, jo em quedo amb l'útil. La del PSG no ha servit de res. És a dir, que es queda amb la de Pizzi.
Ben vist.
L'Àlex diu, la de Pizzi, sens dubte, va ser una remuntada en la que tot passa en un únic partit. Una primera part dramàtica i una segona gloriosa. Inclús vam poder fer un sisè gol en una ocasió claríssima que va fallar Ivan de la Peña. I a més va servir per guanyar després un títol. Pizzi viejo, sos macanudo, recorda l'Àlex. O el Francesc Embutio, que diu, la de Pizzi. La vaig veure a l'estadi i va ser increïble.
Molt bé, doncs ha guanyat la de Sergi Roberto, però coincideixo amb aquest últim moient, la narració del Puyal, del Pizzi Macanudo, Pizzi Viejo, qué bueno que viniste, encara ara, 30 anys després, encara ens posa la pell de gallina. Ruth, fins ara.
Gràcies.
Una pausa mentre els àrbitres i els futbolistes del Barça ja són sobre la gespa del Camp Nou. Nosaltres farem una pausa i hem de visitar l'altre escenari llaminer del dia d'avui, que és recrear-nos en la derrota del Madrid ahir davant el Getafe. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Fa temps que vull canviar de companyia de gas. Estic farta de pagar tant.
Jo igual. 1000 ofertes i poc fiables. Però al final ho he aconseguit.
Quina sort.
Sort del RAC. M'ho han fet tot. M'han buscat la millor oferta i m'estalvio un 25%.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Barnasants arriba amb els millors noms de la cançó d'autor d'avui. Ariel Roth, Carmen Consoli i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. Llac Gener 76, el duet Borja Panalba i Meritxell Gené. Brahms, homenatge a Robe Iniesta, Martirio, Feliu Ventura o Cris Joanico. I molts més. Consulta la programació a barnasants.com.
Ah, que bé, el massatge. Perdó, quant de temps em queda?
Doncs el que vostè vulgui.
Que bé? Segur?
I tant.
Ah? Entesos. Però dues hores, per exemple?
Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot, no?
Sí.
Doncs les que vulgui.
Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot, cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a CupraOfficial.es.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
T'agradaria sentir-te part d'una comunitat d'empresaris com tu? Poder donar visibilitat i prestigi a la teva empresa i, alhora, trobar un espai on poder connectar amb gent com tu? Això és Empreses de Vanguardia. Un altaveu per al teu negoci i una comunitat per tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Aquí la millor intel·ligència artificial. Accepto el repte. Escolta, xato, no em vinguis amb oratòria. Jo tinc Infactual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
El estudio de Del Revés 2 te trae una nueva aventura.
Se llama Hopper.
¿Te imaginas poder comunicarte con el mundo animal? Escucha el sonido de la naturaleza. Pero escucha de verdad.
Los pillaron en la misma madriguera.
No.
Hola, chica.
¡Os entiendo!
Hoppers, de Disney y Pixar, 6 de marzo, solo en cines.
Madrid.
El boig de la castellana.
Quedan 36 puntos y no tenemos otro objetivo que luchar por sumar los 36 puntos. Aquí nadie va a tirar la toalla ni, por supuesto, esto es el Real Madrid. No se rinde nada hasta el último partido. Y evidentemente, 4 puntos es una distancia que pensamos que podemos recortarla y para eso vamos a luchar, a trabajar, empezando por el próximo partido en Vigo. Yo sé que después de una derrota como la que hemos tenido hoy, pues las cosas se ven muy negras, no hay mucha esperanza cuando pierdes así, pero aquí nadie tira la liga ni nadie tira nada. 36 puntos, vamos a por ello, sabiendo que tenemos mucho que mejorar, pero de verdad que yo al esfuerzo de mis jugadores hoy no les voy a poner ni un pero, que podemos hacer las cosas mejor y que esa es responsabilidad mía, por supuesto que sí.
Aquest és Álvaro Arbeloa, l'entrenador del Madrid, intentant rescatar el que es pugui rescatar de la derrota del seu equip ahir al Bernabéu per 0 gols a 1 davant el Getafe. David Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jo no sé tu, però jo diria que aquesta només se l'esperava Xavi Campos, que diumenge a la nit ja va dir que el Madrid ens ho pagaria. No el vam seguir ningú dels presents, no hi crèiem. I la veritat és que el Madrid no només va perdre, sinó que va jugar prou malament com per perdre, per més que Arbeloa digui que van crear més ocasions que el Getafe, etc. La qüestió és que el Madrid suma dues derrotes consecutives a la Lliga, Pamplona i ahir, i que passa de ser líder fa 15 dies a estar 4 punts del Barça, que sembla una distància com per posar-se nerviós.
I la sensació de que el pitjor encara està per arribar, sensació ahir després del partit al Bernabéu que aquesta Lliga no la pot guanyar el Madrid, només la podria perdre el Barcelona, que ja són massa partits jugant malament a futbol, que continuen els dubtes, ja no tan sol del Madrid d'aquesta temporada, sinó del projecte del Real Madrid de cara a les properes temporades. Ahir, per primera vegada, minut 80, la gent marxava del Santiago Bernabéu, una cosa insòlita a l'estadi del Madrid, perquè és un equip que està o habituat a la seva afició a remuntar partits com el d'ahir. Ahir, després del gol del Getafe, la sensació al Bernabéu és que no és que no remuntarien el partit, sinó que serien incapaços d'empatar davant el Getafe. Ara mateix veuen molt lluny el partit davant el Celta de Vigo. I repeteixo, ahir el sentir de l'afició del Madrid en acabar el partit era que aquesta Lliga no la guanyaran, que només la podria perdre el Barcelona i que el pitjor encara està per arribar i la patacada final serà la Lliga de Campions, segurament davant el City, però si no, a la següent ronda. Però ningú confia en aquest projecte i crec que després de la desfeta d'ahir davant el Getafe, La planta noble ja està en una recerca d'un tècnic de cara a la propera temporada perquè es dona per finiquitat el projecte d'Arbeloa, que sí que acabarà la temporada, però no seguirà la propera temporada a la banqueta del Madrid.
És que les castanyes baixen, per sobretot la confecció de la plantilla, perquè jo diria, pel que he sentit a les últimes hores, David, que sobretot s'apunta a la falta de talent, de qualitat d'aquesta plantilla, i aleshores, de manera pràcticament directa, te'n vas al president, que ahir va ser assenyalat per l'afició.
Per segona vegada, més nombrós que el dia davant el Llevant. Això és una cosa que molesta moltíssim el president quan se sent paraules o frases com les d'ahir de Florentino dimissiones quan la Junta Directiva del Madrid pren les decisions. La decisió es va prendre el dia que van fotre fora Xavi Alonso. No crec, repeteixo, que es carreguin Arbeloa fins a final de temporada, però sí que l'ambient que respira el Bernabéu i que es va respirar ahir en acabar el partit farà que es prenguin mesures de cara a la propera temporada. Aquest any el Madrid s'ha gastat prop de 200 quilos per reforçar l'equip, doncs si contem que la temporada que ve, a més d'un tècnic, segurament es gastaran la mateixa pasta. Xavi Alonso va demanar reforços, no li van fer cas. Arbeloa ni els demana ni li farien cas. S'espera que el proper tècnic del Real Madrid demani reforços i sí que li concedeixin.
Dius que Arbeloa acabarà la temporada, fins i tot en el cas que hi hagués una catàstrofe contra el City, per exemple?
És la qüestió. En principi, ningú es planteja un tercer canvi a la banqueta del Madrid en una temporada, però, evidentment, si perden en el partit del Santiago Bernabéu, si són golejats en el partit de l'Etihad, a lo millor sí que es prendria aquesta mesura. Però és que no hi ha un relleu. No hi ha una figura com la d'Arbeloa quan estava Xavi Alonso com a primer tècnic del Madrid. O fitxes un tècnic de fora, que no sembla el cas, o no hi ha cap figura dins del Real Madrid que es faria càrrec de la situació. Solari no va voler, després de la sortida de Xavi Alonso, entenc que tampoc voldria en el cas de que sortís Arbeloa. Jo crec que el tema Arbeloa està finiquitat. Jo crec que el propi Arbeloa sap que només guanyant la Lliga de Campions tindria alguna possibilitat de continuar la propera temporada, però jo crec que des d'ara, jo crec que ja estàvem buscant, però des de l'1 d'ahir, Florentino Pérez busca un tècnic de renom de cara a la propera temporada. El problema és que qualsevol tècnic que fitxi pel Madrid, el primer que preguntarà és si ell tindrà força al vestidor del Madrid o serà un cas com el de Xavi Alonso.
Arbeloa ja ha perdut gairebé tants partits en un mes i mig com a entrenador com Xavi Alonso en els 4 primers mesos de temporada, cosa que demostra que el Madrid no només ha millorat, sinó que segons com han empitjorat, amb Mbappé de baixa indefinida, en principi es perd els vuitens de la Champions, ara amb Rodrigo adeu per el que queda de temporada per la lesió que es va fer ahir, vaja, un panorama per llogar-hi cadires. Sònia, 11 del Barça pel partit d'aquesta nit.
L'11 que ahir majoritàriament prevèiem amb Cancelo al lateral esquerre i Bernal acompanyant Pedri i Fermín al mig del camp respecte als dubtes que teníem. Joan García a la porteria, defensa per Koundé, Barcí, Gerard Martín i Cancelo, mig del camp per Bernal, Pedri, Fermín, i al davant Lamine Yamal, Ferran i Rafinha.
Per tant, vaja, poc com diu la Sònia, molt poca sorpresa.
Hi havia aquest dubte de si apostava per Cancelo en un partit com el d'avui, i efectivament ho ha fet.
El Ricard proposava Casado en lloc de Bernal, però vaja, jo crec que en general coincidíem que seria Bernal, i ara veurem com va aquest 11, que nom amunt, nom avall, coincidim que és el millor que pot presentar ara mateix Hansi Flick. De moment encara no tenim l'11 de l'Atlètic de Madrid, que també té el seu interès. Abans d'acomiadar
el David, deixa'm dir també que acaba la primera part de l'Espanya i l'Islàndia. Ha marcat Pina per la selecció espanyola, el xut fora de l'àrea, el típic xut de Clàudia Pina, al minut 39, el descans, 1-0 per Espanya.
Tot això, algun oient que no tingui mirada històrica pensarà, home, doncs potser el Madrid ahir el va perjudicar l'arbitratge. No! Al contrari, el Madrid va acabar el partit amb 10 perquè l'àrbitre i el VAR, amb 11, perquè l'àrbitre i el VAR van decidir ignorar una autèntica salvatjada, un cop de genoll de Rüdiger sobre Diego Rico al lateral del Getafe quan aquest era al terra. és bastant, no diré complicat, diré impossible argumentar que això no sigui vermella fins al punt que el jugador del Getafe, avui ja en fred, en declaracions a la COPE, ha dit això.
Si fuera al revés, me habrían caído igual 10 partidos o no habría jugado en toda la temporada. Entonces yo creo que no sé para qué está el VAR. Yo creo que está para estas situaciones, una agresión, se sabe sobre qué va a darme, aposta. Porque la jugada anterior tenemos un rifirrafe que pita falta y de camino a la defensa va diciendo cosas y justo la jugada siguiente me llega el balón y veis como incluso casi aparta a su compañero para reventarme la cara, que es si me pilla mal me podía haber dejado ahí directamente en el césped.
És difícil una rajada més bèstia perquè...
Però és que és la jugada tal com la descriu,
sí,
eh?
Sí, però ell fa judicis de valor que jo comparteixo, que és que si ho fa ell li cauen 10 partits
i sobretot no
s'està... Normalment entre companys de professió això no es fa d'acusar el rival de...
Mala fe, no?
Però és que és el que sembla l'acció, la veritat.
Que ell descriu, efectivament, que just abans s'havien picat
sí.
I que pràcticament aparta el company per, efectivament, anar a fer-li mal. Però
és un tema més de comissaria que no de CTA,
sí, sí,
eh?
Sí.
Però és que o sigui, Rüdiger...
I fixa't com serà l'acció, que per primera vegada a la història del Madrid, cap madridista ha discutit que era una agressió escandalosa de Rüdiger
en
el partit ahir.
És que Rüdiger té uns quants antecedents.
És un mal company i un mal professional. El que passa, saps què passa, Jordi? Que li han rigut la gràcia durant moltes temporades a Rüdiger aquí al Madrid. Que si era molt simpàtic, que si estava boig, que era el boig simpàtic del vestidor, que feia molta pinya, però ha tingut moltíssima Rüdiger, no tan greu com la d'ahir, però el problema és que li han rigut les gràcies i aquest tio es pensa que pot fer el que vulgui un camp de futbol aquí a la Lliga Espanyola.
De tant en tant se li para el cap. A mi em recordava una mica la jugada aquella de Pepe precisament contra el Getafe. Bueno, no té res a veure a nivell...
Allò, allò és prèmium.
Sí, però no té res a veure... Té a veure en el sentit...
Per mi és més greu el d'ahir, eh?
Home, no fotem.
Però té a veure en que desconnecta...
Si li enganxa, li rebenta, Jordi.
Sí, però Pepe primer li va
enxerriar
quatre trompades.
Però jo dic que em va recordar en el sentit que el teu cap es desconnecta 5 segons i en aquell moment no ets persona. Per mi em sembla que el que fa Rüdiger ahir és tan lleig com el que en el seu dia va fer Pepe. Deixeu-me dir que aquesta jugada del Madrid-Getafe no apareix al temps de revisió del CTA, que l'han publicat. No apareix aquesta ni tampoc la del Girona Celta del diumenge. En el cas del Madrid-Getafe, el normal és que aparegui la setmana vinent.
Dilluns vinent. Vaja, esperem que toqui. Per cert, el Madrid sí que va acabar amb 10, perquè van acabar expulsant Mastantuono, no? Per desconsideració a l'àrbitre. David, bons dies per sortir de la cova i gaudir del sol de la Castellana. Abraçada.
Divendres tornem-hi, perquè ja t'avanço que tornaran a punxar, eh?
Ah, sí?
Sí. Mira, cap dubte.
Tindrem la lliga enllestida abans del que ens pensava.
I sense Mbappé i sense Rodrigo, lesionat de llarga...
I sense carreres.
I sense carreres.
I sense Mastantuono.
I sense Mastantuono.
I crec que sense Hausen. Pot ser que veies la cinquena ahir?
Sí, també
s'ha
partit.
Vaja,
sí, sí.
David...
El que passa que en aquest cas, tal com està Hausen, no sé si és bona
això
o dolenta.
Això també és veritat. David, compte que et convoquen, eh? Jo no estaria al cas. Abraçada.
Adéu.
Abans d'acabar, Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui, el dia després del lliurament de firmes dels precandidats, ha estat un dia així com mig ressecós, no? Poca activitat.
Sí, absolutament. De fet, avui ha estat un dia de pair tot el que va passar ahir. Des del punt de vista més institucional, ha començat el recompte i validació de signatures, que durarà fins dijous com a molt, on tindrem la proclamació dels candidats, la Porta Font i Síria, si no hi ha cap del Tabaix. Avui és dia de partit, tots els precandidats a l'estadi, evidentment encara amb aquesta ressaca de la nit d'ahir. Aquest matí Víctor Font ha parlat, ahir va ser el primer en entregar signatures i quan ho va fer no sabia, diguem-ne, el resultat dels altres precandidats. Òbviament ho ha plantejat des de l'argument que porta fent servir tota la campanya, que és aquest plebiscit, o la porta o no la porta.
I ahir es va comprovar de forma tangible el que portem temps explicant, que és que hi ha una majoria que vol el canvi.
Això ho diu Víctor Font, evidentment, perquè fa la suma de les signatures dels precandidats de Víctor Font, de Marc Síria i de Xavier Vilajoana, que no ha passat el tall, i la suma d'aquestes signatures és superior a la que va, acumular Joan Laporta.
Que, per ser precisos, també ho eren les últimes eleccions,
sí,
però realment les cares que hi havia ahir entre els uns i els altres feien pensar que aquest resultat no havia caigut.
És evident que una signatura no és un vot, però també és evident que el resultat d'ahir no va agradar gaire a la candidatura de Joan Laporta.
Tan evident com, i això és un judici de valor meu, Laporta continua sent claríssim favorit, però han de passar moltes coses. Veurem com aquestes firmes ens transformen en vots i veurem si és que hi acabem pactes preelectorals entre les candidatures opositores. D'altra banda, Salmo, avui el Barça ha rebut una bona notícia pel que fa al seu límit salarial.
Sí, la Lliga ha publicat els límits salarials de primera divisió i el del Barça se situa en 432 milions d'euros. Passa de 351 a 432 milions d'euros, per tant, 82 milions d'euros més de límit salarial. El Barça continua accedit, ara hi entrarem, però aquesta diferència ve bàsicament de l'augment d'ingressos. Bàsicament se li computa en la venda dels seients VIP, aquells famosos de 100 milions d'euros, el Barça n'ha cobrat 74 del 100, la Lliga li computa i per això fa augmentar el seu límit salarial d'un Barça que, com et dic, continua accedit, tot i que des del Club Blaugrana asseguren que el que falta per arribar a l'1-1 és una xifra que oscil·la entre els 10 i els 15 milions d'euros.
El dia que tinguem l'1-1 gairebé hi haurà la mateixa emoció que quan inaugurem l'estadi.
I la UC. Sí, sí,
però, també, però evidentment és una bona notícia aquest salt de la massa salarial respecte al mercat d'hivern, cosa que en teoria ha de permetre al Barça ser un pèl més ambiciós en el mercat d'aquest estiu. Salmo, gràcies.
Vagi bé.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
I abans d'acabar, volem saludar el retorn a la graella de podcast de Catalunya Ràdio, la sisena temporada, l'estrena de la sisena temporada de Ràdio Volta, que, com sempre, capitaneja l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Costa.
I ben tornat al Ràdio Volta. Amb quins continguts en aquest primer capítol de la temporada que ja està disponible?
Mira, temporada continuista, eh? Tenim el Fletxa, com sempre, amb l'anàlisi tècnica de les curses del cap de setmana, ara que hem celebrat l'Opening Weekend amb les primeres clàssiques d'aquest 2026, i com sempre també, més enllà de l'actualitat, un protagonista o dos, un parell de convidats ara per començar. Un és el Pau Miquel, ciclista català, que probablement el més destacat d'aquest inici de temporada pel seu fitxatge per l'equip Bahrain del World Tour, i justament que ve de disputar aquest Opening Weekend amb l'Omloop, amb caiguda, i amb la Kurne, amb una 19a posició molt meritòria, i el Xavi Llobet, que ens fa un nefàcil i ens actualitza tot el que han estat els moviments de Mercato, de corredors, de marques, de tot el que ha passat en aquest hivern ciclista.
Molt bé, doncs interessantíssim i necessari ara que ja s'ha alçat el taló de la temporada, ja comencem a tenir clàssiques per aquí i per allà, necessitàvem que tornés al Ràdio Volta i l'Isaac Vilalta ja l'ha posat en solfa. Isaac, alguna cosa més?
No, que ja el teniu disponible a la plataforma del 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
Vinga, doncs a consumir-lo. Isaac, gràcies.
Adeu.
Tres minuts i les 8 ja funcionen a tot drap els aspersors del Camp Nou. La gespa també estarà molt millor avui que en el partit d'anada. I ves que no acabin mullant el Grau, a l'Autet i companyia que estan fent el previ a la gespa de l'estadi Blaugrana. Abans d'acabar, la Sònia ha rematat el tot costa.
Guarda les seves cartes Simeone fins última hora perquè estem molt pendents de saber l'11 de l'Atleti de Madrid. Ara la TDT us n'informaran de seguida que sigui públic. El del Barça ja el tenim i ja ho sabeu, amb Cancelo en lateral esquerra, Joan García a la porteria, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo en defensa, mig del camp per Bernal, Pedri i Fermín, i al davant la Minya Mal, Ferran i Rafinha. Aquesta tarda, o aquesta tarda vespre, també estem pendents de l'Espanya-Islàndia, partit de classificació pel Mundial 2026 femení. En aquest moment el descans va guanyant Espanya per 1-0, gol de Pina al minut 39. I també pendents del Venècia Esquio, partit de l'Eurolliga femenina de bàsquet. Per què estem pendents? Perquè qui guanyi aquest partit serà el rival de l'Uni Girona. Bé, doncs, de moment prou igualat, però ara mateix al segon quart, 22-17, guanya de 5 al Venècia.
Aquest partit, aquesta Final 5 serà el 15 d'abril, tindrem temps per analitzar el rival.
Sí. En tot cas, amb això ja us deixaríem amb la TDT, recordant-vos que hem repassat amb el David Sánchez, el boig de la Castellana, l'ensopegada del Madrid ahir a casa amb el Getafe. Just mentre parlàvem amb el David, hem conegut que hi havia el temps de revisió del CTA, però tranquils, no parlem de la jugada de Rüdiger, ni tampoc la del Girona Celta de diumenge.
S'han de revisar amb cura.
Sí, s'ho prendran amb calma. Veurem si la setmana vinent d'aquesta jugada de Rüdiger sí que n'ha parlat l'agredit, Rico, i ja ha quedat prou, us trobo.
Jo posaria la jugada en lloc de l'àudio arbitral, l'àudio de Rico. Diego Rico. I si no acaba de quedar clar, ja afegeixes el de Smith, que t'ho acaba de reblar.
El Madrid que té mals moments. Avui també hem sabut que Rodrigo en té per una lesió de llarga durada.
I que es perdrà el Mundial, a més, pobre. Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Terré pendent de les xarxes socials, la Júlia Aparicio, el Manel Gil i l'Aleix Jové al control central. I gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costes que parem que per analitzar la classificació del Barça per la final, que voldrà dir que avui haurem tingut remuntada. Fins aleshores, feu bondat i gaudiu. Ara arrenca la TDT. Hansi, avui què? Dreaming is allowed.